A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez i Alberto Reche.
Per a les societats del segle XX, el cinema va ser un gran configurador dels posicionaments sobre grans qüestions conflictives i la Guerra d'Espanya no va ser l'excepció. Els ulls de la indústria cinematogràfica de Hollywood sobre la Guerra d'Espanya van situar en el taulell internacional un conflicte també internacional, avantsala del gran desastre mundial que estava per venir. Avui coneixerem com va ser el posicionament de Hollywood davant el conflicte a Espanya, com va evolucionar la indústria del cinema amb els següents successos internacionals i analitzarem el paper de moltes d'aquestes pel·lícules representatives d'aquests períodes. Benvinguts a Hollywood. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa des dels estudis de Ràdio Castellar. Avui per parlar de la Guerra Civil i Hollywood, de Hollywood i de la Guerra Civil. I ho farem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
Bones, què tal?
I avui ens acompanya molt especialment la Aida Lázaro, ella és graduada en cinema i mitjans audiovisuals. Benvinguda, Aida.
Hola, bona tarda.
Som conscients de com ens influeix el cinema en la construcció de l'imaginari col·lectiu?
Jo crec que no acabem de ser conscients de fins a quin punt arriba. Primer de tot perquè el cinema és memòria. Memòria individual, memòria de la persona que està darrere de la producció, normalment del guionista o del director o de la directora. Però el cinema també és memòria col·lectiva. I sobretot, avui justament parlava, llegia en el llibre aquest que porto una mica de capçalera, que el cinema no només és memòria, sinó que construeix la memòria. Construeix la memòria fins al punt que a vegades hi ha fets que es donen per fet, valga la redundància, perquè ha hagut una pel·lícula molt icònica i que mai no han passat. Justament estava llegint que els disturbis d'Odessa a 1905 mai van passar i que Einstein mai va pretendre explicar una història real, sinó una cosa que podria haver passat. I moltes vegades es donen per fets. Llavors, al cinema hem de ser conscients que construeix història.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Cine son. Bé, doncs comencem aquest programa dedicat a parlar de cinema, de com el cinema influeix en la història, de com construeix, com deia ara mateix la nostra convidada d'avui, l'Aida Lázaro, la història, i comencem introduint, com sempre, els nostres espectadors en la temàtica d'avui. Aida, per què cal que per parlar de cinema parlem de cinema americà?
Bueno, en aquest cas, sí, potser una mica estrany que per parlar de la Guerra Civil parlem del cinema, de la mirada de Hollywood. Però ho fem perquè Hollywood és creadora de discurs mainstream, diguéssim. L'opinió internacional cada vegada menys, cada vegada fins i tot dins del mateix Hollywood, ja ho veurem més endavant, hi ha una crisi, bueno, però sobretot a l'època clàssica, Hollywood era la gran fàbrica creadora d'ideologia, ideologia entesa no només com productes evidentment ideològic, sinó de productes lleugers, però que també porten tota una càrrega ideològica que a vegades se'ns oblida. I, bueno, en aquest sentit, a més, la Guerra Civil espanyola va ser un tret de sortida de la Segona Guerra Mundial. Va ser una guerra on la posició que va deixar una mica en una posició estranya als Estats Units, i això va fer que la mirada de Hollywood fos canviant, fos adaptant-se a les situacions, i bueno, al cap i a la fi hem de tenir en compte que quan fem cinema quan fem cinema, hi ha una relació entre un referent i un discurs, i en aquesta relació entre el referent i el discurs on es troba l'espectador, doncs moltes vegades és on se sent l'empatia i on podem començar a parlar d'aquesta impregnació ideològica.
Sí, de fet, sempre que parlem de, o que pensem del cinema de Hollywood, hi ha una paraula que acostuma a aparèixer gairebé sempre, no? Que és propaganda.
Absolutament.
Què hem de saber de la propaganda del cinema de Hollywood?
No, a Hollywood, bueno, totes les indústries culturals són superestructura, en termes marxistes, són superestructures de la gran estructura econòmica. Evidentment, estan molt influenciades. Però justament el cinema i justament el Hollywood de l'època clàssica, després va haver-hi dins de Hollywood dissidències, però justament el cinema de l'època clàssica era una gran màquina de propaganda que, a més, va començar a explotar-se d'una manera, o va tenir el seu apogeu, justament entre els anys 30, 40, 50, precisament per la situació mundial de preguerra, guerra i postguerra mundial, no? I ho van fer des d'una convicció, vull dir, la maquinària de Hollywood, les majors i les minors, les productores de Hollywood sabien perfectament que eren conscients plenament que eren una màquina de propaganda, i ho van fer, bueno, i van establir un calendari per influir en l'opinió. Vull dir, sí, total.
Molt bé, i justament ja apropant-nos al tema d'avui, a la Guerra Civil Espanyola, o com, diguéssim, des de que les portes de Troia fa ja temporades tractem de, diguéssim, guanyar el pols de començar-li a dir aquest conflicte com la Guerra d'Espanya, perquè té aquesta vessant claríssimament internacional. Justament això, des del cinema també, des de l'òptica de Hollywood, un conflicte com una guerra civil. I això?
Sí, primer de tot entendre que va ser un conflicte que ja des del començament es veia que podia tenir una ressonància mundial. De fet, la va tenir, i de fet la historiografia més contemporània ja està començant a considerar el conflicte com una part de la Segona Guerra Mundial, igual que va tenir la seva façana asiàtica o africana. Llavors, s'està començant a considerar així. A la seva època ja es veia, i és molt important conèixer una mica de context, als Estats Units, llavors estava la presidència Roosevelt, i Roosevelt, que va passar a la història com un dels presidents més progressistes, sempre s'ha dit que estava que va morir empenedit de no haver entrat, de no haver trencat el tractat de no intervenció, no? No va entrar a la guerra civil, que ja es parlava i ja havia dubtes i ja hi havia soroll a les masses crítiques de la societat estadounidenca sobre si s'havia d'entrar o no. Això és molt important. De fet, no es va entrar oficialment, però va ser la dona de Roosevelt, la Eleanor Roosevelt, la que va empenyar les brigades. De fet, va anar al seu acomiadament, quan van sortir d'allà, i va ser la dona de Roosevelt la que va posar en marxa i la que va empenyar les brigades internacionals.
Sí, aquest seria una altra fita del programa, no? No podem pensar en Estats Units, no? Guerra Civil, Guerra d'Espanya, cinema, sense pensar en aquest gairebé mite romàntic de les brigades internacionals, no? Quin paper tenen?
Totalment. Doncs és molt curiós perquè es deia, a vegades s'ha parlat de la Guerra Civil com l'última guerra romàntica, perquè molta gent, molta classe mitjana, no només de la societat estadounidenca, no? També de la canadenca, de la britànica, de les europees, de la mexicana, van venir a lluitar deixant les seves feines, vull dir, professors d'universitats, obrers, i van venir aquí a agafar un fusil, moltes vegades gent que mai no havia agafat un arma, i a morir, i moltes vegades a morir. I això, doncs, és un mite romàntic que també ha crescut en l'interès que es mantingués com a mite, i a la vegada, com passa moltes vegades en els mites, no se'ls reconeix tal com se'ls ha de reconèixer. I es queda en un limbo, no? en una mena de lloc així molt, molt de tal.
Sí, la part bona dels mites és que no molesten. No?
Ja vivim, exacte.
Vivim en una societat que ja no és mítica, no, qual queda molt bé tenir aquesta aura de mite, de coses que no molesten. No? I això passa, per exemple, també amb la intervenció dels republicans a la Segona Guerra Mundial.
Sí.
No? És aquella cosa etèrea de que, bueno, t'esperes que morin tots, llavors ja pots començar,
exacte,
a capitalitzar, no? Jo crec que és una cosa semblant.
Sí, exacte. Això és una mica... té molt a veure amb tot el que parlarem durant el programa d'avui, però com canvia el paper dels Estats Units durant les dècades i sobretot en funció de la seva situació sobre el tema de la Guerra Civil Espanyola. Llavors, és un tema molt recurrent, molt més del que podríem pensar, perquè hi havia molta gent que hi havia anat, i a més a més hi havia gent de la indústria cinematogràfica i de la indústria cultural. No podem oblidar que el mateix Hemingway, ell no era brigadista perquè ja per edat no li tocava, però sí va venir com a corresponsal de guerra i era un home més molt reconegut en les lletres. I era un tema que anava sortint. El tema és que, clar, allà a vegades molestava, a vegades interessava treure'l, per posar-se la medalleta i tal, però a vegades molestava molt. De fet, molta d'aquesta gent, quan va tornar o quan va acabar la Segona Guerra Mundial, va acabar molt perseguida perquè se'ls va considerar gairebé filocomunistes.
Mm-hmm. És justament el que estaves explicant ara, no? Que el paper, diguéssim, l'enfocament polític, el posicionament dels Estats Units davant del conflicte anirà canviant i s'anirà modificant.
Exacte, això és el que anirem veient al llarg del programa d'avui, com Hollywood reflexa totes aquestes...
anades i vingudes.
Sí, exacte, i com fins i tot començar a reflexar també la dissidència i com... Com canvia, exacte. Sí, tot això és del que parlarem avui.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
played once, Sam. For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Played, Sam. Play as time goes by.
Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on it.
I'll hum it for you. Sing it, Sam.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you.
Molt bé, doncs ja som aquí de nou a les portes de Troia, escoltant aquesta música tan famosa de la pel·li Casablanca. Més tard en tornarem a parlar, però ens remuntem als anys 30, ens situem als inicis de la dècada dels anys 30 per parlar en profunditat i amb alguns exemples, que serà una mica la tònica del programa d'avui, amb alguns exemples cinematogràfics sobre el que parlarem. I ens toca parlar, si és anys 30 i als Estats Units, de Franklin Delano Roosevelt.
Totalment.
New Deal i la seva política.
Exacte. El New Deal va ser la política econòmica que va impulsar a partir de la crisi del 29, del crac del 29, Roosevelt, i per primera i gairebé única vegada a la potència mundial, una política econòmica quasi bé socialdemòcrata. Uh-huh. Una política de gas públic, en aquest context el progressisme va tant social com d'élites. Élites, entenem, una petita élite cultural, no les grans economies, però bueno, va créixer molt el progressisme entre les petites élites. Ja havíem parlat fa una estona del Hemingway, de bueno, tota aquesta colla de gent, no? Uh-huh. que estava... I bueno, es miraven els problemes d'Europa d'una manera una mica més respectuosa que el que havia estat la tònica del país, no? Fins ara, més o menys, i que va ser després. Uh-huh. Va ser una època molt, molt particular, molt, molt perillosa també, molt difícil, molt, però a la vegada molt impregnada de progressisme i bueno, és una mica el que reflexa l'apropament que es fa al conflicte de la Guerra Civil quan va esclatar. En aquest moment de New Deal va esclatar el 1936 la Guerra Civil a Espanya, i llavors va ser quan, com van comentar, el Roosevelt va tenir totes aquestes dubtes, volia entrar, sembla ser, o diuen, hi ha una mica de mite, hi ha una mica d'història, mai no se sabrà.
Com sempre passa.
Exacte, però... Diuen que es van penedir molt de no entrar, que el volia entrar, que fins i tot va arribar un dia que entrava a la Guerra Civil i que li van aturar els seus comandants dient-li que això seria pitjor i tal. El que és clar és que van impulsar les brigades internacionals i es van omplir de joves, homes i dones, que van venir a lluitar. I, evidentment, el Hollywood dels anys 30 ja totalment integrat en el so, i hi ha un Hollywood molt, molt fort i amb figures i en un sistema de star system i amb tot el que és el Hollywood clàssic, va participar perquè entenia que els hi tocava...
Mullar-se.
Exacte. Sí. Llavors, en aquesta època trobem joies molt xules. Trobem, sobretot, parlaré d'una pel·li amb el protagonisme de Henry Fonda, perquè, bueno, És molt important dir que estem parlant del gran Hollywood, vull dir, va haver-hi produccions petites, ara també parlarem d'algunes així per sobre i tal, però és que estem parlant de pel·lícules que competien als Oscars, pel·lícules de galants. Henry Fonda, als anys 30, era, vull dir...
Per mojar pan.
Sí, sí, i
toma
tant.
Toma pan i moja.
I bueno, hem de tenir en compte que estem parlant de grans figures. Doncs, si voleu, expliquem una mica.
Seria la pel·lícula Blockade.
Sí, Blockade, bloqueo. Fins ara no ha estat molt fàcil trobar-la en castellà o en versions, però ha de dir que està a Filmin. Vull dir que és interessant saber, perquè a vegades se'ns passen aquestes coses, i és una pel·li molt xula. És una joia del el director William Dieterle, i és de l'any 38. Justament al mig del conflicte, a Henry Fonda fa de... Això és molt interessant, fa d'espanyol, no fa de brigadista. Fa d'espanyol, es diu Mario. I, bueno, tota la pel·lícula és una aventura romàntica perquè és Hollywood clàssic. Pot haver-hi una guerra, pot haver-hi ideologia... però ha d'haver-hi un romanço, ha d'haver-hi una fem fatal, ha d'haver-hi totes aquestes coses que fan del Hollywood clàssic al Hollywood clàssic, si no, no ho seria. I, bueno, el Henry Fonda es diu Mario i coneix en una noia que sembla ser una cosa i potser no és el que semblava. Però tot això és... envoltat en la guerra, amb la guerra com civil, com
a escenari.
Exacte, com a escenari principal, no un escenari secundari, sinó com a escenari principal. I evidentment, el Henry és el Henry Fonda, Mario, és un lluitador de la República, del bàndol republicà.
A Filmin.
A Filmin. La podeu trobar a Filmin, exacte, a la plataforma aquesta catalana.
Molt interessant.
Molt bé. Suposo que hi haurà una segona fase que quan els Estats Units, quan esclati la Segona Guerra Mundial i els Estats Units, ara sí, ara entro, ara no entro, ara aguanta-me que entro, i finalment els Estats Units entrin al conflicte. No? Suposo que aquí hi haurà una nova ofensiva cinematogràfica.
Sí, n'hi ha. És molt interessant perquè, de fet, el que hi ha és un canvi de registre. Aquí trobem més pel·lícules. Han parlat d'una pel·lícula on el protagonista era un espanyol. A partir d'ara, comencen a trobar pel·lícules, ja ha acabat la Guerra Civil, s'ha perdut, o s'ha guanyat, segons com caiguis, però s'ha perdut. Però ara els Estats Units s'han entrenat a la guerra. I ara el que trobem molt, molt, som americans relacionats amb la Guerra Civil. Brigadistes i exbrigadistes, bàsicament.
A bones hores.
Sí, a bones hores se n'adonen, sí. Però ara el que trobem és precisament aquest mite del brigadista, de l'exbrigadista, amb pel·lícules... totes també estem parlant de pel·lícules que competien als Oscars, de pel·lícules amb noms tan importants com Billy Wilder o Humphrey Bogart, i estem parlant ara mateix de Arise, My Love, Adelante, Mi Amor, podríem traduir.
Arise, My Love.
Arise, My Love. Aquesta no l'ha trobat a Filmin, i fa molts anys la vaig trobar, no me'n recordo on, i fins aquí puc llegir.
A Google.
A Google.
De l'any 1940. Però...
1940. Aquesta pel·li, el que té sobretot és que està escrita per Billy Wilder, que és un guionista i després director del Hollywood Classics, amb títols com L'Apartament, i que era austríac. De fet, va néixer el que avui és Polònia, però de l'imperi austro-húngaro. I que va fugir dels nazis, va arribar als Estats Units i, retomant el tema, és cinema militant. Que sigui cinema militant no vol dir que sigui cinema fora dels cànons de Hollywood, Això ho tenen molt clar, estem parlant de... Adelante, mi amor, vull dir, hi ha una trama romàntica, hi ha un héroe, hi ha una heroïna, hi ha una femme fatale també, però cinema militant, hem de tenir molt en compte que estem parlant de gent que sap el que està fent i està... En aquest cas, la Poli és un exbrigadista que està pres. És molt interessant que els que fan de franquistes de la presó els estan representats per mexicans, en accent mexicà, perquè, clar, no podien ni rodar a Espanya, evidentment, Espanya encara se situava del bàndol...
De l'eix.
Sí, de l'eix. I, evidentment, no podien comptar amb... Llavors van tirar del que tenien a mà i eren mexicans.
Bueno, però tampoc hi ha tanta diferència, no? per un nord-americà...
No, per ells no. I, bueno, un brigadista que està pres, surt de la presó i comença una aventura molt boja, molt divertida, molt plena d'amor, però tot envoltant de la Segona Guerra Mundial.
L'important és que la peli la miri molta gent. Que sí. No fiquis un missatge allò, com tu deies, militant, que després dius, això és infumable, sinó que tractis d'arribar al màxim de persones i el missatge quedi de fons.
Ah, no, en aquest cas, ara... absolutament populistes. Vull dir, feien servir el que després es va convertir en el populisme o el, com vulguem dir-ho, no? Amb l'hegemonia cultural que hi havia, utilitzaven aquestes eines per fer arribar un missatge.
Vull dir, la maquinària propagandística a tope.
Exacte, al servei en aquest cas, del progressisme.
És com el Rei León, que ha fet més per la monarquia que Juan Carlos I, en aquest país.
Casablanca, bueno, Aida.
Casablanca és una pel·lícula molt mítica, que es pot dir, de 1942, de Michael Curtis i en Humphrey Bogart i Ingrid Bergman. Es poden dir moltes coses de Casablanca, però... Jo em quedo en la reflexió d'un professor meu de la Uni que explicava com Casablanca era exactament la pel·lícula apropiada per l'any 42, que és l'any que els Estats Units va entrar a la guerra. Per què? Perquè és una pel·lícula que representa, el Humphrey Bogart representa exactament el paper de l'estadounidenc. Està, bueno, no vull que la gent la miri si no se l'ha mirat, però a veure.
Han tingut temps.
Sí, diguéssim, exacte. Vull dir, han passat gairebé 80, més de 80 anys, per favor.
Pots no haver-te enterat que Aida t'estar-li tallant el cap, però si no has vist
per favor,
Casablanca.
Sense tota llibertat. I si algú pues, ara mateix té moltes ganes de mirar Casablanca, que baixi el volum de la ràdio o del podcast i que torni d'aquí uns minuts perquè parlarem de Casablanca, òbviament.
Hem de parlar. Doncs, bueno, el Humphrey Bogart regenta un Rix, es diu a la pel·lícula, té un cafè a la ciutat de Casablanca, que és una ciutat, bueno, en una mena de conveni especial a la Segona Guerra Mundial, i és un tio molt cínic, molt apolític, sembla ser molt apolític, i en aquest context arriba una visita que resulta ser una antiga coneguda seva, en el seu marit, i resulta que ell, sota aquesta cara tan apolítica, bueno, aconsegueix passaports perquè la gent pugui fugir dels nazis. A Casablanca, se li fa una crida amb ell, diguéssim, per no parlar tampoc no massa de l'argument, però se li fa una crida que es fiqui, a que es mulli molt més del que ho fa, ell no vol, es resisteix, bueno, i al final ja definitivament ha de prendre una decisió molt més important i ha de decidir si es mulla o no. No pot continuar estirant, no, la situació. Però és molt interessant perquè representa l'americà mitjà. Vull dir, un americà que està, que no està en un conflicte i que s'acaba ficant a l'any 42. Justament surt la pel·lícula l'any que els Estats Units entren oficialment a la Segona Guerra Mundial. Però què té tot això a veure en la Guerra Civil Espanyola? Doncs també és molt interessant perquè, com com de refilón i sense voler, en un diàleg que té amb aquesta dona, que és la Ingrid Bergman, surt el tema de que ell ha estat en una presó espanyola i ha estat brigadista. Això serveix per fer-li la crida, per recordar-li tot aquest passat. Si ell s'ha ficat en una guerra que no era seva, voluntàriament, per què no es ficarà en una altra molt més grossa, molt més important? Vull dir, ho farà. I bueno, ja sabem què fa.
¿Por quién doblan las campanas?
Ostres, un altre títol molt gran. Aquesta és una pel·lícula que està basada en un llibre del Hemingway, ¿Por quién doblan las campanas? No es van trencar el cap. El Hemingway...
Millor.
No, millor.
Perquè aquest país té una tradició de canviar, no?
No, però...
Luchando, vivi guerreando.
Sí,
dos.
Sí, sí. Seria horrible.
Partisano por sorpresa.
És molt interessant perquè retomen el tema del Hemingway, que ja era una figura molt icònica. I a més, que bueno, hem de tenir en compte que es fa l'adaptació cinematogràfica no, 3 o 4 anys des que sortís el llibre, no? Estem parlant de com ara n'hem vist... bueno, les sèries que van sortint i tal, vull dir, una cosa molt actual, molt contemporània. Per què? Bueno, doncs perquè Hemingway va escriure un llibre ambientat en la Guerra Civil Espanyola que parla d'un brigadista, precisament, d'un profe d'universitat. És una mica una mena d'alter ego del Hemingway amb moltes reminiscències autobiogràfiques, bueno, això és molt típic del Hemingway, i que ve a la Guerra d'Espanya i té un afer romàntic, però bueno, més en el to de Hemingway. I Hollywood troba que aquest llibre és el moment, a l'any 43, és el moment de portar-lo a la gran pantalla. Llavors ho fa en Gary Cooper, en Ingrid Bergman, i sent la primera pel·lícula Technicolor, és a dir, en color, de la Bergman. Mai se l'havia vista. Vull dir, és que tornem a dir, però és que estem parlant dels superestrenos de l'època, no? Estem parlant de...
Quantes fites, no?
Sí, sí.
El so, el color...
Sí, sí, clar, no? És que estem parlant d'una època molt important al cinema. I aquesta pel·lícula, bueno, la del brigadista i tal, té com a principal curiositat que està dirigida per Sam Wood, que era un director molt dreta, fins i tot proper als postulats feixistes franquistes. Per què? Per què va fer una pel·lícula que... Per què va rodar? Per què va acceptar un encàrrec? Hem de dir que gairebé totes eren per encàrrec. Per què va acceptar un encàrrec com aquest? Perquè, tornant a dir-ho, Hollywood té molt clar i té un fil de ruta. I per molt que fos dretà, era estadounidenc, i sabia que el que interessava als Estats Units era impulsar aquesta guerra contra l'Eix. Llavors s'havia de fotre una mica, no passa res, ja després a la casera de bruixes ja es tomaria la venganza.
Ara hi arribarem, justament, perquè acabarà aquest conflicte mundial, aquesta segona guerra mundial, i un cop acabada la guerra, aquesta pau va durar ben poc i aquesta tensió ja es deixaria de dissimular entre els estats occidentals i la Unió Soviètica, cosa que comportaria, com tots sabem, el llarg període de la Guerra Freda, que ens portarà, en el cas del cinema dels Estats Units, de Hollywood, sobretot, a el que es coneix com la cacera de bruixes.
Cacera de bruixes, amb aquest nom tan cinematogràfic, a més, eh?
Tot ho fan així, vull dir...
Sí, tot té un nom... Hem de dir que a vegades no, a vegades són les traduccions, eh? Perquè, bueno, fem un petit parèntesis, però m'interessa, perquè a vegades es parla de com canvien els noms i tal, però també és que el castellà té molta força, a vegades més força que l'anglès. I fan servir a vegades títols que aquí serien molt d'allò. Hi ha una pel·lícula molt icònica que és Centauros del desierto, que el títol original és The Searchers, Los Buscadores.
Sí, tal vez el desierto.
No, aquesta, sí, però,
o sea,
però perquè Centauros del Desierto és una novel·la, llavors jo no m'he ficat amb la tradició de traduccions de novel·les. Jo, és els guionistes, que sigui els traductors, no sé, el comitè d'empresa o el comitè de guionistes que paguen per canviar títols de les pel·lícules i ningú els diu que està malament.
Bueno, hi ha una llegenda urbana que ignoro si és veritat, que diu que Psicosis, perdó si algú no l'ha vista, l'espatllaré, que es diu que Psicosis a Portugal es deia Su madre era él.
Sí, 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 això és veritat. És com la semilla del diablo.
És tot tant de Portugal.
Un dia hem de fer un portes de spoilers.
Hem de tornar a pel·lícula i hem de tornar a Portugal, als nostres orígens de les portes de Troia.
Un dia que vingui l'Oliver.
Correcte, cacera de bruixa sí, i una pel·lícula com Trumbo.
Exacte. Bueno.
Aquesta és la de l'elefant, que vol volar.
Quasi. Sí, bueno, Trumbo és una pel·lícula molt contemporània, ara en parlaré, però abans el context, no? Una mica. Efectivament, ha acabat la Segona Guerra Mundial, el món està dividit en dos blocs i ara el que interessa és defensar el bloc occidental, passi el que passi i caigui quin caigui. I això significa que, bueno, hi comença una campanya de por enfront tot el que és socialisme o protosocialisme o filosocialisme, entès el socialisme com gairebé el Partit Demòcrata. El Partit Demòcrata ja... La gent afiliada al Partit Demòcrata en Hollywood té problemes. Vull dir que estem parlant d'una extensió de la paraula socialisme.
Sí, això aquí no passa, perquè tu pots estar afiliat al PSOE i que ningú pensi que ets socialista.
Exacte. Doncs va començar el que es va anomenar la cacera de bruixes de McCarthy. McCarthy era un senador, bueno, i va començar a ficar-s'hi, va posar els ulls a Hollywood. Hollywood estava ple de progressisme, sí, estava ple. Hi havia poc comunisme o socialisme, o no hi havia, i a més estava molt integrat, vull dir que no hi havia una dissidència. No estaven per prendre els mitjans de produccions, no estaven per això. Uh-huh. Però, bueno, es va...
No estaven proclamant la República Soviètica de Hollywood.
No, estaven pels drets dels treballadors dels estudis, uh-huh. Estaven, bueno, en vagues de quantitat d'hores treballades, estaven parlant d'una cosa, insisteixo, molt light, no? Però, bueno, es va fixar i va començar el que es va anomenar una cacera de bruixes. Sí. Llavors...
Perdona, sembla sí. Que tot torna, perquè ara mateix, quan et comences a preocupar pels drets laborals, ja ets gairebé un comunista o alguna cosa semblant.
Sí,
o
sigui que... a vegades la història torna, no?
Sí, sí.
L'hem de conèixer perquè no torni a passar.
Mm, correcte. Perdona, t'interrompo.
No.
O perquè tornin a passar altres coses, de coses que estan bé, també.
Que estaria bé, no?, que passessin.
Sí, també. Doncs van començar a buscar aquesta gent que estava... Aquesta gent, torno a dir, molt ben situada. No estem parlant d'un elèctric d'un estudi petit, estem uh-huh. parlant de grans guionistes, de grans directors, actors, actrius, i van començar a fer interrogatoris massius, a encerclar, a fins i tot a portar la presó en algú. No van ser molts a la presó, però clar, ja va cundir el pànic i sobretot Hollywood va agafar... Això és molt típic de Hollywood. Moltes vegades funciona molt més per pressions que no per lleis. Vull dir, potser no hi ha una llei que obliga a una cosa determinada, però agafa un sentiment, en aquest cas un antisocialisme en la societat americana, i el porta, bueno, es desfà de tota aquesta gent i comença una autèntica persecució. En aquesta persecució va caure gent com Trumbo, que era un guionista, del que tot han vist pel·lícules, estem parlant d'una pel·lícula com Espartaco, que és seva. I, bueno... tot plegat s'ha de dir que Hollywood no és tan idiota com sembla. Vull dir, va fer coses molt, molt lletges. Els impedia signar el seu nom, però sabia que Trumbo per exemple, no? Escrivia superbé i volia els seus guions. Llavors, si firmava una altra persona i li pagaven una merda i el deixaven al fil de la indigència, però en la quantitat justa perquè pogués continuar escrivint, i així va portar gairebé 20 anys.
Abans m'he colat perquè he vist per aquí el nom de Refiloni mencionava la pel·lícula del Trambo.
Sí, exacte.
Bastant, de fa pocs anys.
Sí, fa 5 anys va sortir una pel·lícula molt recomanable.
Molt perquè... bona, que justament tot això que està explicant la nostra convidada, l'Aida, diguéssim, ho mostra perfectíssimament, recomanem des d'aquí, si
I
no
en
vist.
Noms molt concrets surt el... vull dir, el... Ostres, sóc dolentíssima, per això.
El falte de Duke, Hollywood.
No, de Duke. Em recordo de com el deien, però no de... Bueno.
És igual, no ens, ja, no ens sí, quedem.
És igual.
Ja ens en sortirà.
És igual.
La gent que la miri, si li interessa,
sí,
és molt bona.
No, no, a més surten noms, surten personatges totalment verídics. És molt bona, és molt interessant i mostra perfectament no, com evoluciona tot això.
Uh-huh.
I, bueno, en aquesta... en aquest moment boig també hi va haver-hi pel·lícules que parlaven de la Guerra Civil Espanyola. Clar, molt menys, molt poques. Ja era una cosa que potser no interessava tant parlar, o si parlaven era en un altre sentit. I així arribem a Les Nieves del Kilimanjaro. Per què parlar d'aquesta pel·lícula? Perquè és una pel·lícula basada en una novel·la de Hemingway. Vull dir, Hemingway era el mateix, i Hemingway sempre s'havia posicionat de la mateixa manera. Però Hollywood el va agafar i el va entendre d'una manera o d'una altra en funció de la situació en què es trobava als Estats Units. Vull dir, és molt interessant. En aquesta pel·lícula, en, que, bueno, en Gregory Peck, han de parlar que Gregory Peck tornarà a sortir, perquè també és un nom molt, molt important en aquest context. Però bueno... En aquesta pel·lícula, en Gregory Peck, surt molt mal, també exbrigadista, surt molt mal parada la República. Com a punt, també surt mal parat el franquisme, i de fet el franquisme va intentar fer canvis i va fer tal perquè no li acabava d'agradar. Però surt molt mal parada la República. No interessava, interessava fer-li una mica la rosca al règim que ara era un aliat i que aturava el socialisme a Europa.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Molt bé, doncs entrem a la recta final del programa d'avui. Interessantíssim programa on estem parlant de Hollywood i els seus canvis de posicionament en funció de com canvia la geopolítica mundial, per dir-ho d'alguna manera. I ja ens, diguéssim, arribem al final de la dècada dels 50 anys 60 i hem de parlar de dues presidències, la presidència del general Eisenhower i de John Fitzgerald Kennedy. Quins posicionaments o com estaria el món, què passaria a partir d'aquí amb els seus mandats?
Doncs els 60 són una època molt interessant perquè és una època de transició social I a més, l'hegemonia cultural comença a desfar-se, comença la dissidència, comença la crisi, ells estan molt imbrincats en la crisi. Hollywood mateix pateix una crisi i comencen a sortir dissidències estètiques, no només ideològiques, sinó estètiques al Hollywood. Llavors, aquí trobem moltes coses alhora, no? Primer, Eisenhower, o Ike, com es va presentar ell, bueno, purament conservador, però ja la cacera de bruixes comença a perdre full, no? No tenia gaire sentit, ja la mateixa societat es va adonar que això no acabava d'arribar. Bueno, també la mateixa societat es va arribar a adonar que era massa, però a la vegada ja havia complert els seus objectius. Havia ficat la por, havia, de fet, fins al dia d'avui, perquè el Trump encara crec recordar que ha acusat l'Obama de comunista, vull dir, i la paraula comunista, o socialisme, allà té una connotació terrible i tot ve d'aquesta època tan, tan dura, vull dir, que va calar i havia fet la seva feina. I clar, va començar una decadència de la cacera de bruixes que va acabar en el senador McCarthy apartat i se situa la fi oficial quan a Trumbo li deixen signar Espartaco. És a dir, no volien que signés perquè encara no tal i va ser Kirk Douglas, Espartaco, qui va dir que o signava Trumbo o ell no rodava Espartaco. I clar, va signar i a partir d'aquí es va començar a rescatar a tota aquesta colla de gent que estava en la marginalitat o quasi en la marginalitat. I aquí se situa, per posar un moment, un dia i una hora, el fi de la fi de la cacera de bruixes. Però clar, això no vol dir que estem una altra vegada al New Deal o que no. Això vol dir, bueno, que es comencen a obrir algunes finestres a Hollywood. Però clar, hi ha una mena de tensió entre el conservadorisme social que ve dels anys 50 i el que començaran a ser els moviments socials al final dels 60, amb els drets civils, la guerra de Vietnam i tot això.
I enmig de tot això, Kennedy.
I Kennedy, bueno, al mig de tot això, què és Kennedy? És conservador? És progressista? És progressista per uns i conservador per altres? Kennedy va ser el president de la crisi dels missils. Però a la vegada, bueno, té un punt allà molt, molt atractiu, no? En fi. Doncs aquí trobem una pel·lícula com és L'Àngel vestido de rojo, que aquesta es pot trobar a YouTube, en una pàssima qualitat, però bueno, es pot trobar. I és,
estupendo. Yes. La gent que la busqui.
Exacte. En l'Ava Gardner, que també té una relació en Espanya molt interessant, en la seva vida personal, això donaria per un programa, o dos, o tres.
Ho hem apuntat a la llista de programes pendents.
Sí, total. Doncs és una pel·lícula, El Ángel vestido de rojo, que tendeix molt al bàndol nacional, molt. Hi ha una prostituta, hi ha un cura, del bàndol nacional, però que comença a ficar una mica d'equidistància i, bueno, però la podrien estar representant al Hollywood conservador, diguéssim. I això estem en 1960. De l'altra banda, arribem a l'any 64 i ja ha començat a canviar tot això i tenim I llegó el dia de la venganza, que aquesta és molt xula perquè amb Gregory Peck, que és el de Les nieves del Kilimanjaro, Gregory Peck era un grandíssim actor de l'època, és un biòpic, una biografia de Quico Sabater, el maquis català. Tornen a dir el mateix, Molt hollywoodiense tot. No podem pensar en un realisme europeu ni res d'això. però és la biografia de Quico Sabater.
Molt interessant tenir-ho, encara que sigui amb tot aquest romanticisme i amb tot aquest sucre, diguéssim, al voltant, molt interessant. En aquests últims minuts, Aida, jo no sé si vols afegir alguna cosa més d'aquest apartat, però ens quedarien pocs minuts i jo sé que vols que et faci la següent pregunta.
Digues.
En tot cas, deixem material per pròxims programes.
Sí. Serà per pel·lícules.
Serà per pel·lícules, sí. Però Aida, quan queden 4 o 5 minuts, la mirada està guiada?
Sí, absolutament. Això és el que... En el tema que ens hem de quedar, no? Moltes vegades creiem que bueno, un director o una directora treu endavant una pel·lícula perquè li agrada el tema i normalment no és així. Primer de tot, està condicionat a com t'arriben les coses, com es mou un tema, per què a algú li pot interessar treure'l, i després les productores treuen el que volen treure. I fins i tot, si estem parlant d'una indústria quadrada com Hollywood, sobretot el cinema clàssic, hem de tenir en compte que tot el que feia portava un fil de ruta que guiava exactament què es pensava, com es pensava i què es volia que es pensés a la societat, hem de dir, americana i exacta, i de fora d'allà, no?, dels Estats Units d'Amèrica, perquè som molt conscients que el cinema americà és hegemonia mundial. Després tot això s'ha trencat molt, tot això, hi ha molts punts, el descolonialisme ha fet molt perquè les perifèries tinguessin un paper més rellevant, fins i tot han arribat a influir les perifèries en Hollywood, però fins i tot totes aquestes situacions, no?, més post-Hollywood clàssic, encara segueix sent una indústria molt potent i que és capaç de generar ideologia.
I moltes vegades sense que ho valorem, no? Aquí des d'Europa, o des de certs sectors de l'esquerra més urbanita, podríem dir, no? Hi ha un posat estètic, no?, que el cinema de Hollywood és cinema de crispetes, i el veritable cinema ideològic és el cinema iraní en versió original, i si pot ser, no?, vist en una sala de cinema molt petita encara més, no? I pensem que una cosa és un producte cultural, no?, que transmet una ideologia, uns valors, i l'altra és una mena de producte de mercat carent, no?, de qualsevol discurs o de qualsevol ideologia.
Exacte, i aquí hi ha dos perills. El primer de tot és comprar el discurs, que és el que ells volen, de que si no és un producte evidentment explícitament ideològic, no és un producte ideològic. I primer de tot hem de saber
que... La ideologia sempre és el que fan els altres.
Exacte. Això, hi ha un monòleg del Bob Pop que a mi m'agrada molt perquè és molt populista en aquest sentit.
Pop.
Que parla d'això, de com la ideologia ens envolta i moltes vegades pensem que és només el soroll dels altres i no...
Que poco me gustan los nacionalistas. Tu dius, bueno...
Fas una molt bona imitació.
Ah, no era d'aquí, era un tipus idíl·lic. No, aquesta idea de que sempre el nacionalisme és lo de l'altre.
Exacte.
O la ideologia, o el cinema, el discurs ideològic del cinema és sempre el que fan els altres.
Exacte. I després es perd hi ha un altre perill en això, no?, que és que es perd la potència que té a controlar, encara que sigui des de dins, no des de a dalt, però des de dins, controlar el discurs d'una indústria cultural. Vull dir que això... És el que feien i és el que intentaven fer, i jo crec que amb prou bueno, bons resultats, gent com Trumbo o gent com Billy Wilder o gent que posava sobre la taula dins de les seves possibilitats. Vull dir, però és una baralla que s'ha de donar.
No tenim temps per més, Aida. Ens ha quedat alguns temes al tinter. Vens un altre dia, si vols.
Sí, i tant. Fent una segona part.
Exacte. Un segon programa
sí,
sobre el
sí,
tema.
Sí, sí, sí.
Moltes gràcies per haver estat aquí avui amb nosaltres. Esperem que hagi estat a gust.
Sí,
doncs t'esperem a un pròxim programa de les Portes de Troia. Moltíssimes gràcies, Alberto Reche.
A tu, jo també he estat a gust.
Ah, sí? Perfecte, me n'alegro. Jo també, jo sempre. El Salva Soler, el control tècnic, i us ha parlat Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les Portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Retxe i Oliver Vergés.
Tècnic de so:
Salva Soler.